Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Si no passa res, Oriol Romeu acabarà sent el futbolista que el Barça incorpori per reforçar el migcentre. Ahir us deia que d'Arda Güler no podia opinar perquè no el coneixia, però a Oriol Romeu sí. I crec que si el Barça l'acaba tancant serà una gran incorporació. Un futbolista que segurament sorprendrà gratament a tots aquells que no l'han seguit i a aquells que viuen també la seva incorporació amb escepticisme. No és un migcentre típic dels formats a la Masia, té els fonaments perquè els ha mamat, tècnicament és un jugador molt correcte, però el seu pas pel futbol anglès i per Alemanya l'han endurit i l'han convertit en un futbolista modern i completíssim. El complement ideal, crec, per Frenkie de Jong. Potser Xavi li ha de donar una volta al dibuix o a l'estructura, però crec sincerament que pot funcionar. A més, té molta personalitat, arribaria a una edat madura i estic convençut que sabria gestionar perfectament la pressió de tornar a vestir-se de blaugrana. Pendents, per tant, d'Oriol Romeu, també de l'oficialitat en qualsevol moment del fitxatge d'Íñigo Martínez, que s'ha fet fotos ja aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper, i dir també que aquest matí els directius del Barça han signat ja l'aval de 6 milions i mig que ha de permetre les inscripcions pendents. A l'Espanyol 2023-2024 s'ha posat en marxa aquest matí amb les primeres proves mèdiques i físiques, i amb moltes coses encara per determinar. La que més preocupa a l'afició perica, el futur de Sergi Darder, per qui s'ha interessat a les últimes hores al València. Després ens explica com ha anat aquest primer dia de treball al Quique Iglesias i ho comentem també amb el Dani Solsona. A Wimbledon debuta Carlos Alcaraz, que està jugant ara mateix el seu partit de primera ronda contra el francès Chardy. L'està escombrant. Ha guanyat Alcaraz el primer set 6-0, rosco, i el segon també per 6-2. Acaba de començar el tercer set. Aquesta tarda també juga el seu partit de primera ronda Paula Badosa contra la nord-americana Riske. Després estem amb l'Àngel García. Altura avui, quarta etapa, ja íntegrament en territori francès, etapa plana, Adam Yates encapçala la general, i el Barça d'handbol ha anunciat avui un altre fitxatge, Javi Rodríguez, pivot, que ve del Logroño, signa fins al 2026. Avui comentarem la jugada amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Ricardo Rossetti al nostre debat, i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, us preguntem quin paper creieu que tindrà Íñigo Martínez. Creieu que serà un paper protagonista a l'11%, un rol secundari al 89%. En clau espanyol, amb la plantilla que hi ha avui, es puja a primera. Creieu que sí, només el 33%. Creieu que falten coses al 67%. I en clau Girona, la pregunta és on creieu que acabarà jugant Riquelme la propera temporada. Creieu la majoria que l'Atlètic de Madrid, el 45%, que el Girona, el 28%, creieu que jugarà el Manchester City, el 27% dels que heu votat. Héctor García està al control de so, Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori, passant 7 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Síguenos en Twitter en @cope i en facebook.com/cope.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Comencem l'Esports Cope d'avui dimarts, pendents de Carlos Alcaraz, que, com us deia, està debutant a Wimbledon i està escombrant el seu rival a Chardy. L'ha superat en el primer set per 6-0, el segon 6-2. Ara guanyen el tercer set a Chardy per un joc a 0, però ho porta molt bé Alcaraz, això. I comencem abordant l'actualitat del Barça també. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Estem pendents de que en qualsevol moment es faci oficial el fitxatge d'Íñigo Martínez, no?
Sí, de fet ens deien aquest matí, a primera hora, des de fons del club, que es podia fer oficial entre avui i demà, i avui ja s'ha filtrat a través de Gigantes una fotografia d'Íñigo Martínez ja amb la roba del Futbol Club Barcelona dins de les instal·lacions del Barça, la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí. En qualsevol moment es pot fer oficial perquè realment Íñigo ja va passar la revisió mèdica fa temps, la va passar a Bilbao, de fet també va firmar ja el contracte, el quedar lliure, es va desvincular de l'Atlètic Club i va anunciar ja una carta al seu comiat i el seu comiat davant de l'afició d'aquests últims anys, i ja està tot llest perquè Íñigo Martínez, quan vulgui el club fer oficial, serà el segon fitxatge que farà el Barça en aquest mercat després de Gundogan. Entre avui i demà ens deien que és oficial, però en qualsevol moment podria ser oficial aquesta arribada del central, que aportarà, evidentment, experiència a la plantilla de Xavi Hernández. Ahir, a la seu de la Lliga, a la presentació de la nova temporada, li preguntaven al president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta, sobre el mercat de fitxatges, i ell responia això i què vol reforçar les posicions que reforçaran en aquest mercat.
El mercado solo ha hecho empezar. Y nosotros ya más o menos tenemos enfocada todo lo que hace referencia a la defensa, que seguramente haremos alguna incorporación más si nos lo permite, pues esas salidas que se han de hacer. En el mediocampo haremos un refuerzo más, porque así nos lo ha pedido el entrenador. Veremos qué pasa con algún jugador que tiene ofertas y delante, pues yo creo que ya más o menos lo tenemos completo, pues porque en principio pues seguiremos con jugadores que se había dicho que iban a salir pero que van a continuar.
La incorporació en defensa entenc que refereix a Íñigo Martínez, a no ser que es refereixi també a la intenció, si es pot, de fitxar un lateral dret. El reforç al mig del camp està clar que és Oriol Romeu, i els futbolistes, els davanters que en algun moment igual s'ha completat o s'ha contemplat que sortissin però que al final es quedaran, són Ferran i Ansu Fati, no?
Sí, exacte. De fet, en atac és més probable que Abde marxi. Si reben una bona oferta a Can Barça i a més té bon cartell després de la temporada que ha fet Osasuna i marxi per fer caixa i deixar una fitxa lliure, que no pas que marxi Ferran Torres o Ansu Fati, que el propi Ferran Torres ha dit que no vol marxar, ho va fer al seu campus la setmana passada, i Joan Laporta l'hem escoltat ahir a la Lliga i a l'entrevista de La Vanguardia en les dues ocasions dient que compten amb Ansu Fati, que el volen. Així que aquesta és la situació del Barça, del migcampista que diu, de la posició del migcamp que diu Joan Laporta, que tenen alguna oferta, tot apunta que sí, que és el jugador que hauria de sortir també en aquest mercat d'estiu i que del Barça vol que surti perquè entenen que tenen suficients jugadors com per no notar la seva baixa.
Una notícia més d'aquest matí, Víctor, que els directius ja s'han trobat per signar l'aval que ha de permetre les inscripcions pendents.
Sí, ha estat a oficines, a les 12 del migdia esperava un notari, a les oficines del Camp Nou. Ahir ha arribat Joan Laporta, que venia directe de Madrid, aterrat aquest matí després d'estar a la seu de la Lliga, i també estava el seu vicepresident primer, Rafa Juste, el vicepresident econòmic, Eduard Romeu, també el tresorer, que està present en aquestes cites, que és Ferran Oliver, també directius com Joan Ignasi Macià o Miquel Camps, i el secretari de la Junta, el senyor Cubells. Tots han firmat abans de notari aquest aval de 6.670.000 euros. Això servirà per complir amb el pla de viabilitat i a partir d'aquí poder inscriure jugadors. Primer, el que s'inscriurà serà les renovacions de Marcos Alonso, Sergi Roberto i Iñaki Peña, també els nous contractes d'Araujo i de Gavi, i després ja s'haurà de continuar fent vendes per poder inscriure a Gundogan i a Íñigo Martínez. O sigui, encara queda molt camí perquè no només amb un tití, amb la sortida d'un tití, no dona, han de sortir més jugadors per poder inscriure a tots.
Perfecte, Víctor, gràcies. I escolta, estem pendents. Si durant el programa es fa oficial el fitxatge d'Íñigo, ho expliquem a l'antena.
Exacte.
Fins ara.
Fins ara.
Anem ara amb el tema de moda en aquestes últimes setmanes, perquè aquest mercat està clarament afectat per la irrupció del capital de l'Aràbia Saudita, que amb les seves ofertes gairebé irrefusables per estrelles que encara han ja la recta final de la seva carrera, però també per futbolistes importants amb recorregut encara, estan marcant i afectant, determinant aquest mercat d'estiu. Joan Hernández, bona tarda.
Bona tarda. Els fitxatges més emblemàtics els han donat a terme els quatre equips que tenen més recursos, ja que ara són propietat de l'Estat. Anem per part. titulars. L'Al-Ittihad ha fitxat a l'actual pilota d'or Karim Benzema i N'Golo Kanté. Els dos jugadors acabaven contracte i arriben lliures. Benzema cobrarà 100 milions d'euros per temporada i Kanté cobrarà 25 milions. L'Al-Nassr va fitxar Cristiano Ronaldo a principis d'aquest any, però no s'ha conformat amb això. Ara ha fitxat a Brozovic a canvi de 30 milions d'euros per temporada i tenen molt a prop la incorporació de Ziyech. L'Al-Hilal ha anat a buscar la Premier League i s'han quedat amb Rubén Neves i Kalidou Koulibaly. El portuguès cobrarà 3 milions i mig d'euros per temporada i Koulibaly guanyarà uns 10 milions. L'Al-Ahly ha ascendit a la màxima categoria i ha apostat per reforçar la porteria amb Eduard Mendy. L'exporter del Chelsea cobrarà 11 milions per temporada i ara estan a punt d'aconseguir també a Roberto Firmino. Hi ha altres grans jugadors que han rebut ofertes d'Aràbia com Messi, Modric, Ramos, Salah, Morata, Griezmann, etc., però que les han rebutjat o encara no s'han materialitzat. I Aràbia també ha invertit en entrenadors els últims anys com són Jorge Jesús, Rudi García, Nuno Espíritu Santo i ara també s'hi suma Steven Gerrard.
Molt bé, pluja de milions. Volem comentar aquest fenomen amb Antonio Cazorla, que és entrenador espanyol que ha treballat amb Pablo Machín, amb López Caro, amb Abel Resino, amb José Luis Oltra, ha entrenat els últims anys allà, a Aràbia. Antonio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, con algún paréntesis, pero 10 años llevabas en Aràbia, ¿no, Antonio?
Sí, sí, he estado alternando también con Egipto. Empecé en Egipto, mi primera experiencia en el extranjero fue en Egipto y estuve allí un par de años, luego ya pegué en Arabia y la mayor parte del tiempo mi trabajo se ha realizado allí en Arabia Saudí.
¿No seguirás por eso allí, no, el año que viene, Antonio, o qué?
Bueno, no lo sé, de momento acabé el contrato con el club, con el Etifac, el club en el que estaba, y bueno, pues ahora mismo estoy libre, estoy pues esperando nuevas oportunidades, nuevas ofertas, no sé si serán de Arabia o de cualquier otro país, pero bueno, en principio estamos esperando, no tengo seguridad de dónde voy a pegar.
Oye, tu sustituto en ese equipo es ni más ni menos que Steven Gerrard. Eso da una idea de lo que está pasando allí, ¿no, Antonio?
Sí, sí, bueno, ya se comentaba antes de que acabara la liga, pues la idea que ellos tenían y lógicamente pues la están llevando a cabo, no sé hasta qué punto la podrán hacer el 100%, pero lo que está claro es que, bueno, ellos han hecho una apuesta por promocionar lo que es Arabia Saudí al mundo entero y también el mundo del deporte y en concreto el mundo del fútbol, que también les sirve como espejo para promocionar también todo lo que es el país. Y bueno, pues se está viendo una serie de movimientos que son espectaculares, ¿no? Están en el camino de ello y bueno, pues han decidido esa línea y están intentando realizarla.
Sí. ¿Se veía venir el tsunami, Antonio, esta última temporada o te está sorprendiendo incluso a ti la cantidad de futbolistas y los nombres que están yendo para allá?
No, para la gente que ya estábamos allí se veía venir y además se hablaba en ese sentido de que, bueno, iba a haber un giro en lo que era la competición de la liga profesional de allí y querían hacer un giro muy muy importante y muy drástico. Entonces, bueno, para nosotros esto era algo que se veía venir. No estábamos seguros 100%, pero evidentemente la línea era esa y la primera apuesta para hacer todo eso fue Cristiano Ronaldo.
Sí.
Y luego, pues, la lástima es que para ellos le ha fallado el tema de Messi, que era la primera piedra angular de este nuevo proyecto. Pero bueno, siguen trabajando en esa línea y bueno, pues efectivamente lo que yo te he dicho antes, no sé si lo podrán conseguir 100% este año, pero van a insistir.
Sí. Hay un momento que la cosa empieza a llamar mucho la atención porque, bueno, Cristiano, se hablaba de Messi también. No llamaba tanto la atención cuando veías que eran futbolistas que entran ya en la recta final de su carrera los que van para allá, pero es que llega un momento que empiezan a fichar futbolistas que a una edad todavía que están en plenitud, en auténtica plenitud, en el mejor momento de sus carreras y que pudiendo jugar en equipos punteros de Champions aquí en Europa, al final deciden ir para allá también. Ahí es cuando empieza a llamar realmente la atención al fenómeno, ¿eh? No sé, pienso en futbolistas como Koulibaly, ahora como Brozovic, como Rubén Neves, Kanté, en fin.
Sí, sí, efectivamente. En un principio se podía pensar que iban a ir por una línea de jugadores ya pues que habían hecho totalmente su carrera profesional en Europa y habían agotado pues todos los que son los éxitos, los campeonatos,
pero bueno, se ha visto que no solamente esa era la idea, sino que están yendo por cualquier jugador que a ellos les interese y que estén iniciando una carrera importante en Europa o que estén a media carrera, ¿no? Al final, estas propuestas que ellos hacen, pues te hacen pensar y te hacen dudar y muchos de ellos pues deciden pues cogerlas, ¿no? Porque son propuestas económicamente muy, muy, muy importantes.
Sí, sí. Uno ve los millones que se pagan en sueldos y en traspasos y se marea, Antonio. Y para que la gente lo tenga claro, el dinero sale directamente del Estado, ¿no? Porque eso, el modelo este es que el Estado es el propietario de los clubes más importantes y tiran de fondo de inversión y por eso invierten el dinero que invierten, ¿no?
Sí, sí, bueno, esa es un poco la información que se conoce, ¿no? De hecho, las grandes compañías del Estado son las que están, pues, comprando, digamos, lo que son los clubs, ¿no? Como mínimo, el 75% de los clubs importantes ya están bajo el control de esas grandes empresas que pertenecen al Estado. Y además hubo una orden del príncipe heredero en donde se comunicaba que había un presupuesto ilimitado, ¿no? Para todo el deporte saudí y en concreto para el fútbol. Entonces, bueno, pues estamos hablando de un poder económico y unas cantidades mareantes, ¿no?
Sí, como tú apuntabas antes, Antonio, es un tema de un poco de lavado de imagen, por una parte, de sensación de aperturismo, de elevar el nivel futbolístico del país, y también que tienen la idea ahí en la cabeza de organizar el Mundial. Parecía que para 2030 no va a ser al final, para 2034 seguramente es lo que tienen ellos en la cabeza, ¿no? Por eso todos estos movimientos, ¿no?
Sí, supongo que sí, que ellos ya consiguieron la Copa de Asia, que se va a celebrar en Arabia Saudí, estaban intentando también pelear por el Mundial. Parece ser que para este primero no puede ser, pero estoy seguro que ellos van a focalizar una segunda opción y se van a mostrar como un primer candidato muy potente para ello. De hecho, bueno, me parece que están ya invirtiendo en rehabilitar muchos estadios para acondicionarlos y algunos otros que van a construir, y entonces tienen muy claro un poquito la estructura deportiva y cómo quieren mejorar y cómo quieren hacerlo, o sea, cosas que acierten o no, eso el tiempo también lo dirá. Pero tienen la idea muy clara y además también tienen una idea muy clara en lo que es la mejora de todo el país en sí, ¿no? Quieren ponerse a un nivel muy alto donde, bueno, en esa zona del mundo pues ellos sean un ejemplo a seguir y un lugar donde pues puedan obtener pues mucho turismo, muchas empresas que vayan a hacer negocios allí, etcétera, etcétera. Quieren hacer de Arabia un lugar muy importante en el Oriente Medio.
Muy bien, Antonio. Una última cosa. ¿Cómo se vive allí? Que hay muchos jugadores que dicen, bueno, claro, por muchos millones que les paguen allí no van a vivir y tal. ¿Cómo se vive en Arabia?
Pues, hombre, la verdad es que cuanto más dinero tienes...
Con dinero bien, ¿no?
Sí, está claro. Hombre, Arabia ha mejorado muchísimo en 10 años. Es un país totalmente distinto al que yo encontré cuando fui por primera vez, ¿no? Ya. En todo, en avance, han cambiado un poquito lo que son ciertas relajaciones a nivel social y bueno, van en esa línea, ¿no? Entonces es un país que se puede vivir bien, hay ciertas ciudades que también están muy bien para vivir, pero claro, hay que tener en cuenta que es un país musulmán, las costumbres son diferentes, hay ciertas limitaciones que aquí en Europa no tenemos. Y luego hay un factor muy importante que es el tema de la temperatura, ¿no? Yeah. Estamos hablando de un país que soportas unas temperaturas muy elevadas durante mucha parte del año y que durante el día es difícil estar por la calle. Entonces, o te tienes que refugiar en centros comerciales o estar en casa o vivir de noche, ¿no? Que es donde ellos más desarrollan su actividad, ¿no? Cuando ya se va el sol. Y entonces te tienes que adaptar un poco, pues todo, como siempre, a sus costumbres, a sus formas de vivir. Y si tú eres capaz de adaptarte a eso, pues puedes vivir perfectamente, ¿no?
Muy bien.
Eso ya es una cosa más personal de cada uno, pero la verdad es que el país ha avanzado mucho y está muy cambiado en ese sentido.
Muy bien, fenómeno. Antonio Cazorla, gracias por atendernos, por habernos ayudado a entender este fenómeno que estamos viviendo sobre todo este verano y mucha suerte. Un abrazo.
Muy bien, pues muchas gracias. Encantado de saludaros y estar un rato con vosotros y un saludo para todos.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Descubre Egipto con los diferentes programas de New Blue con salidas en julio. Reserva con Viajes El Corte Inglés desde 750 euros. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés y New Blue, cuanto más viajas, más disfrutas.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es, que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Les 3:24, més coses a Esports Cope. Tornem a casa nostra perquè la Lliga va presentar ahir les diverses novetats per la propera temporada. Arnau Pou, bona tarda.
Bona tarda, correcte. La Lliga aquest dilluns ha presentat el nou eslògan i el nom que tindrà la competició a partir d'aquesta temporada. La primera divisió es dirà la Lliga eSports i la segona la Lliga Hypermotion. La màxima competició també comptarà amb tres noves càmeres, una situada a les banquetes, la segona per plans de detalls de les faltes i els penals i l'última una càmera de cine que estarà situada al túnel de vestidors. Una de les altres novetats que han presentat és el pacte entre 14 clubs de primera que per abaratir les entrades a les aficions visitants. La iniciativa vol fomentar el viatge dels seguidors durant la temporada i per això els equips han acordat cedir a l'equip rival fins a 300 entrades per un preu de 30 euros. L'acord tindrà efecte en els partits que enfrontin entre aquests clubs. La Lliga començarà a l'Almeria Rayo el proper 11 d'agost a 8:15 i a les 9 continuarà amb un Sevilla València.
Aquests dos partits divendres, estem pendents que durant el dia d'avui es coneguin els horaris ja dels partits d'aquesta primera jornada a primera divisió. De moment no s'ha donat, però jo crec que algun dia sí que veurem aquest futbolista jugar a la primera divisió espanyola, Dani Olmo, el futbolista del Leipzig, que ha presentat aquest matí al seu campus a Terrassa. Raúl Chao, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Avui hem estat a Terrassa, al camp de l'escola Futbol Bonaire, on el jugador terrassenc Dani Olmo ha presentat la seva quarta edició del seu campus solidari. Dani Olmo arriba després de guanyar la UEFA Nations League amb Espanya i la Copa d'Alemanya amb el Leipzig. El jugador ha parlat sobre els dubtes que hi ha hagut amb la selecció espanyola en les darreres convocatòries.
Dudas yo creo que no tiene que haber. He competido también contra equipos como Italia y contra Croacia, tercero del mundo y segundo en el anterior mundial contra Francia en la final. O sea, al final yo creo que tenemos equipo para mucho, para competir y lo estamos haciendo y vamos a seguir con la misma ilusión y ganas siempre y simplemente que la gente esté con nosotros y ya está. Yo creo que nosotros ya lo sentimos, que cada vez más y más la gente está con nosotros y tiene esa ilusión que nosotros tenemos y eso para nosotros es un plus.
A més, també ha parlat sobre una possible tornada a Espanya. En els darrers mercats se l'ha relacionat amb el Barça, club on va jugar durant 7 anys en categories formatives.
Siempre he dicho que volver a España es algo que me gustaría, pero que al final ahora mismo hablar de otros equipos yo creo que no tiene mucho sentido. Acabo de renovar, este año que viene estaré allí 100%, entonces a partir del año que viene pues ya veremos, ya se hablará.
Finalment, tots els beneficis del campus aniran destinats a la Fundació Afanoc per ajudar nens amb càncer.
Gràcies, Raúl. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Íñigo Martínez, 32 anys. A gairebé una setmana de la tornada al treball del Barça, ja està a la ciutat esportiva mentre els directius aborden el tema de l'aval ara que sembla que estan millor les relacions amb Javier Tebas. Íñigo, 32, Gundogan, 32, Oriol Romeu a punt de complir 32 i les imatges que donen peu a comentaris i interpretacions. Oriol Romeu promocionant la samarreta del Girona com el que va fer el City amb Gundogan, amb la diferència que la imatge del jugador alemany va desaparèixer als 30 minuts. I la imatge d'avui d'Íñigo Martínez captada per Gigantes a la banqueta d'un camp de la ciutat esportiva. Íñigo assegut i d'esquenes un fotògraf del club. A l'esquena d'ell, del fotògraf, per tant, una altra càmera capta la imatge del dia com els paparazzi que des d'una lanxa apunten els iots a les costes d'Eivissa. Imatges d'estiu.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. Abans del debat, passem pel mercat. Bona tarda, Gil.
Ella Batllori, bona tarda.
Com va la cosa avui?
Ja està. Ha tremolat la redacció, però ja està la redacció en calma.
Per què?
No, ha tremolat la redacció quan ha sortit l'alerta de la convocatòria demà a les 2 de la tarda d'una roda de premsa del Paris Saint-Germain. Més d'un i més de dos han pensat... No, tranquils. Jo et vaig dir ahir, Batllori, que aquesta setmana era clau pel desenllaç del culebrot Mbappé, i no em baixo de l'autobús. Tothom dona per fet que demà a les 2 de la tarda el PSG farà oficial que Luis Enrique és el nou ocupant de la banqueta del Parc dels Prínceps. De fet, fa uns minuts han presentat a Marcelino a l'Olímpic de Marsella i ja li han preguntat directament per Luis Enrique, sense que sigui oficial. El Villarreal ha fet un fitxatge, Ben Brereton Díaz. No el coneixia, però, bueno, arriba del Blackburn Rovers, té doble passaport anglo-xilè.
Normalment encerta el Villarreal amb els fitxatges.
Home, i amb la pasta que estan trincant per Jackson, i és el que més dinamitza el mercat aquí a Espanya. Fora de les... Bueno, no, encara a Espanya. Jason Remeseiro s'ha desvinculat del Alavés. El Sevilla ha descartat frontalment un retorn de Sergio Ramos i Cristiano Giuntoli, fins ara director esportiu del Nàpols, l'arquitecte d'aquest Nàpols, ha fitxat per la Juventus de Turín. Poqueta cosa al fet, però no oficial. Tot ens porta al United, perquè Rashford està a punt de renovar per l'entitat anglesa, mentre que és imminent l'anunci de Mason Mount. Ens ho diuen, ja ens ho creiem. Molt, 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 molt calent lo de Kang In-Lee al Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain que hauria ficat al seu radar com a objectiu Gabri Veiga, encara jugador del Celta de Vigo. Diuen a Itàlia que la Juventus ha declarat a tota la plantilla que tenen transferible. I atenció, el Bayern de Munic ha ficat al seu radar Mamardashvili, el porter del València.
Bon porter.
Sí, senyor, estan buscant un recanvi per Manuel Neuer. Per cert, Alemanya, Sky assegura que Sadio Mané sortirà del Bayern aquest estiu, mentre que Frimpong del Leverkusen ha entrat al radar del Milan. Tati Castellanos, al radar de la Lazio. Pulisic hauria rebutjat la proposició de l'Olympique Lyonnais i ha aparegut al Fulham en la lluita pel jugador encara del València, Yunus Musa. La tentació àrab, estàvem parlant del mercat àrab, sí. Doncs atenció, 80 milions per dues temporades, aquí els tens, si vols, Mauro Icardi. Thiago Alcántara hauria rebutjat també una oferta d'Aràbia. Steven Gerrard és nou entrenador del Al-Ettifaq, amb dos T's i acabat en Q, al sí, Etifac.
Substitueix el nostre protagonista, Antonio
Mazorla. Doncs voldria Henderson i Aubameyang. Mentre que l'Al-Nasser busca un porter, candidats, els de sempre, Onana i David De Gea.
Així ve el mercat avui. Passa un minut a 3:45, de seguida obrim debat.
Coches que vuelan, robots que cocinan, dispositivos que hablan, relojes que llaman y resultados médicos que llegan en un instante. Lo has oído bien. En Creu Blanca disponemos de un servicio digital de citas médicas y recogida de resultados para que en menos de 48 horas tengas tu diagnóstico. Pide tu cita en creublanca.es o llama al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tan a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Rècord faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Sentir és ràbia, és plorar, és patir, és enfadar-se i allunyar-te perquè et fa mal. Però sentir també és amor, alegria, eufòria, passió, felicitat. Sentir és somiar que es pot, perquè sentir és viure. I jo no vull deixar de sentir. Abona't al Reial Club Deportiu Espanyol. Abonaments al 50% i menors de 10 anys gratis.
Vinga, obrim debat amb Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos?
Molt bé, i amb el Ricardo Rossetti. Hola, Ricardo.
Hola, Joan. ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Buenas tardes. Bueno, nada, estamos pendientes, Emilio, de los movimientos de mercado en el Barça y tal, y Laporta va ayudando, porque está hablando estos días y va va diciendo un poquito, bueno, nos falta un defensa, nos falta un centro del campo, arriba ya no vamos a tocar gran cosa y tal. Bueno, siempre viene bien, ¿no?, que te vayan orientando.
Que te vayan orientando de verdad. O cómo va. No sé, veo realmente que una cosa sí que está clarísima, que es que el presidente está eufórico, ¿eh? Pero eufórico.
¿A qué lo atribuyes? ¿A lo de la no sanción de la UEFA o a qué?
Bueno, yo creo que ha habido una marcha atrás en su digamos apoteósica presencia y situación y actividad y personalidad, en el sentido de marcha atrás con la UEFA, marcha atrás con la Liga, marcha atrás con Tebas. Bueno, yo creo que después de unos meses de euforia desmedida, ¿no? Supongo que ahora bueno, está en un punto de tratar de adelgazar, ¿no? De ver si realmente puede cerrar el Mercator como le gustaría a Xavi Hernández, ¿no? Sí. Y en ese sentido supongo que toda la pacificación con la Liga, que realmente me ha parecido muy artificial y me ha parecido muy, muy de show, más por parte de Laporta a lo mejor que por parte de Tebas, pero también bueno, ha llegado un momento en que deben hacer las cosas con otro tarannà que dicen los catalanes, ¿no?
Claro, es que Ricardo, tal y como está la situación del Barça, más vale estar más o menos a buenas con la Liga y con la UEFA, porque si no, claramente sales trasquilado.
A ver, es que yo creo que Laporta volvió a ser presidente del Barcelona pensando en la época en la que había sido presidente del Barça, en su primera época, es decir, con esa sensación de si lo he hecho, lo vuelvo a hacer. Pero es que las normas de 2003, o sin apuras, de 2010, cuando se va, no son las de ahora. Ni la situación económica es la misma, ni las normas en la Liga son las mismas. Entonces, Laporta pensaba que podía, con los recursos de su primera época, volver a enderezar la nave, y se ha encontrado con que la Liga tiene otras normas bien diferentes, y hasta que no se ha puesto en esas normas, no ha entendido cuál era el camino a seguir, o que Laporta y Tebas coincidiesen en que ahora se están haciendo las cosas bien. Es que el verano pasado el Barça ingresó por palancas casi o más de 800 millones de euros, cosa que este año no tiene, con lo que si el año pasado los fichajes llegaron por esas palancas y este año no puede hacerlas, pues hablar de Kimmich, de Brozovic, de Zubimendi, de quien sea, era irreal a todas luces, porque el Barça está ahora pensando en Oriol Romeu y vamos a ver si lo puede hacer.
Sí, Oriol Romeu, que a mí, Emilio, a mí me parece, si lo acaba haciendo el Barça, a mí me encanta el fichaje. A mí es un tío que me gusta mucho, ese futbolista.
Bueno, yo lo siento mucho, pero cuando ocurren situaciones como la que se está produciendo con Oriol Romeu, me pasa una cosa que es, bueno, probablemente debo ser el único ser humano o seguidor del fútbol y culé que me doy cuenta de esto, es que Oriol Romeu era del Barça.
Sí.
O sea, a mí me parece, lo digo de verdad, me parece flipante, ¿vale?, que ojeadores, técnicos, entrenadores del equipo grande y tal y cual hayan tenido a este muchacho, y al cabo de un montón de años ahora sea la panacea, la solución y tal. Y además, a todo esto añado otra cosa que es mi pedrada, pero que la tengo perdida y que no sirve de nada, ¿eh? O sea que, pero la digo porque, mira, pues como tengo la oportunidad de decirlo, la digo, que es que yo no sé por qué no Xavi no prueba con Nico González.
Ya, no es el único que piensa así. Sí.
¿Me entiendes? Entonces, a mí, Oriol Romeu me parece por encima de todo, y es verdad que esto que voy a decir posiblemente se adapta al 97,9% de los futbolistas europeos de primera división, es un grandísimo profesional. A mí me parece un tío impresionante en cuanto a carácter, predisposición, complicidad, físico, colaboración, complicidad, servicio al equipo. ¿Me entiendes? O sea, sí. Me parece, en ese sentido, me parece un 10. También es verdad, repito, que habrá muchísimos futbolistas de esa característica o de ese perfil, pero viendo lo que viendo, un tipo que se va a ganar la vida afuera, que pelea, que va a varios equipos, que tal, y que ahora tiene la oportunidad de volver a casa, lo cual, nada más pensarlo, lo feliz que debe de estar él ante esta posibilidad, me parece ya suficiente como para que sea premiado con eso. Pero también me ocurre lo mismo con Nico. O sea, con Nico me ocurre que yo, como soy amigo de gente, muy amigo de gente que ha estado en la Masía currándoselo muy duro, como por ejemplo mi amigo, mi gran amigo Mario Ruiz, que ha visto nacer y crecer a todos estos niños, siempre me ha dicho, este tío está llamado, Emilio, está llamado, es un elegido. Y sin embargo se ha ido perdiendo por el camino. Y cada vez que hablo con Mario, Mario se desespera y dice, es que nunca le han dado la confianza en el primer equipo. Bueno, ahora parece ser que era una oportunidad, pero aparece la posibilidad de Oriol Romeu y creo que al final, pues, acabará Nico en algún sitio. Ojalá acabe en el fútbol precioso, eficaz y bonito de Pellegrini en el Betis y el tío se salga, la verdad.
Sí, sí. Ricardo, ¿cómo lo ves?
Pues mira, yo cuando llegué aquí a Barcelona, ahora 13 años, se decía que la diferencia entre la cantera del Madrid y la cantera del Barcelona es que en los dos salían muy buenos futbolistas, pero en la cantera del Barça los ponían. Yo creo que hay clubes, y al Barça creo que le está pasando ahora, que entre las crisis económicas tienen que tirar de ingenio. Y a falta de, bueno, pues recurrir a un tipo como Nico, que ya lo tienes en la plantilla y que podía ser útil, a mí que recurran a un futbolista como Oriol Romeu, que hay mucha gente que lo tiene en su cabeza con un perfil que no valdría para el Barça y en realidad sí que puede venir bien porque tiene lo que a lo mejor le va a faltar o le faltó el año pasado, si no contamos a Busquets, me parece que es una muy buena pieza. Creo que los clubes en muchas circunstancias acaban recurriendo a la economía, a fichar, a justificar decisiones que tienen muchos ceros en el talón cuando parece que lo barato es un recurso. Y a mí me parece que los recursos que ahora mismo tiene en su mano el FC Barcelona le pueden venir muy bien a Xavi a la hora de utilizarlos y que no hay que ir fuera a veces para encontrar lo que tienes en casa. Lo que pasa es que con lo de casa a lo mejor hay que trabajar mucho más la idea que si ahora fichas a un Kimmich o un Brozovic, que te van a costar mucho más, que son futbolistas mucho más hechos. Pero hay que recordar que Busquets o Pedrito, cuando subieron de la mano de Guardiola, no estaban hechos, o por lo menos parecía que no estaban hechos, y luego miramos el rendimiento que han dado y te das cuenta de lo acertado de las decisiones y el porqué de aquella frase de 2010.
Sí, señor. Bueno, amigos, lo dejamos aquí de momento. Emilio, Ricardo, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo. Un abrazo.
Estem en contacte. Parlem. Seguim.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Amic Motero, pren nota que el Mundial de MotoGP torna al circuit de Barcelona-Catalunya. Les dates, de l'1 al 3 de setembre, no queda tant, eh? Teniu una cita amb el Gran Premi Monster Energy de Catalunya. T'ho perdràs? Jo no. Compra les teves entrades a circuit.cat i vine a gaudir de la passió que ens uneix.
Sentir és ràbia, és plorar. És patir, és enfadar-se i allunyar-te perquè et fa mal. Però sentir també és amor, alegria, eufòria, passió, felicitat. Sentir és somiar que es pot, perquè sentir és viure. I jo no vull deixar de sentir. Abona't al Reial Club Deportiu Espanyol. Abonaments al 50% i menors de 10 anys gratis.
I 42 minuts de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Arriba el moment d'abordar l'actualitat de l'Espanyol amb el Quique Iglesias. Bona tarda, Quique.
Bona tarda, Batllori.
Escolta, ja està en marxa, això.
Sí, des de les 8 del matí a la clínica Corachan, que els hi podria fer un tour, si volen, per la clínica Corachan.
Jo també, eh?
Sí, tu també. Han fet doncs, diverses proves mèdiques, alguns jugadors ho han fet avui, els altres demà, després tots a la ciutat esportiva, i des de demà a la tarda, a les 19 hores, primer entrenament. Hem vist jugadors del B, que faran la pretemporada amb el primer equip, amb el Marge de Gori, doncs, Roger Martínez, el migcampista, Álvaro García, el central, i en Forns. Atenció a Joan Puig, lateral a l'esquerra, que té molt bona pinta, i si agrada a Luis García, es podria quedar, Nabil, el porter Fortuño, en definitiva, han tornat tots, es retrasen alguns, com us vaig explicar ahir, he vist a Sergi Darder, un Sergi Darder que és protagonista, evidentment, avui hauria de parlar cara a cara amb Fran Garagarza i també amb Luis García per saber quin és el seu parer sobre el seu futur. T'haig d'informar que, segons hem pogut saber, l'entorn És a dir, el València s'ha posat en contacte amb el seu entorn, però ja li ha quedat clar al València que l'Espanyol no vol negociar, que l'Espanyol demana la clàusula, 10 milions fins a final de mes, a partir de l'1 d'agost 15 milions, i que és un fitxatge ara mateix pel València, tot i que el volen inassumible per l'equip de Peter Lima. En definitiva, comença el ball de noms, però de moment Garagarza els té tots a casa, els ha de veure a mirar a los ojitos, com els hi va dir l'altre dia, sí. I a partir d'aquí veure què fem amb aquesta plantilla.
Volem comentar la jugada amb el Dani Solsona, avui que arrenca l'Espanyol. Dani, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Escolta, això està en marxa, com comentem, però en fi, s'ha de veure sobretot com queda la plantilla, no?, quan arrenqui la competició.
Sí, 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 i s'ha de tenir paciència, perquè acaba d'arribar, com aquell que diu, el director esportiu, i té molta feina. Primer veure els contractes i aquestes possibles clàusules que hi ha, que tenen algun jugador que poden sortir cedits, i altres doncs amb unes clàusules bastant baixes, doncs ha de posar fil a l'agulla i a veure quins jugadors són els que es queden, i després buscar algun jugador per complementar la plantilla, evidentment.
Què creus que li fa més falta a aquesta plantilla?
Home, un davanter centre segur. Un davanter centre segur, perquè després de la marxa de José Lu, encara que es poguessin quedar o que es quedés Braithwaite i Puado, que podria jugar en aquesta posició, jo crec que un atacant referència s'ha de buscar. Farà falta, per afrontar els 42 partits que hi ha a la segona divisió.
Darder és imprescindible o per 10 milions el deixes marxar?
Oh, hòstia, ara m'ho poses difícil, Si no hi ha recanvi... No, és que si no hi ha recanvi em costaria, Em costaria, però si hi ha un club que paga la clàusula i el jugador, que aquí el jugador és el que més té a dir, no? Si el jugador vol sortir, doncs aleshores no hi hauria res a fer. Però jo crec que Darder tard o d'hora s'haurà de pronunciar, perquè ell, quan va acabar la temporada, si no recordo malament, va dir que necessitava un temps per pensar i estar tranquil per veure quina decisió prenia al final. Doncs ara ja hem arribat, que ja comença la pretemporada i alguna cosa ha de saber Garagarza, no?
Sí, és que, clar, està tothom pendent d'aquesta decisió i no m'estranya, perquè és que Dani és un jugador que és molt pal de paller, Futbolísticament parlant, i també representa molt.
Sí, 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 evidentment, que és el jugador que s'ha de tenir confiança, el que es pot guiar a tornar a primera divisió, acompanyat d'altres elements, però sí que seria un cop dur, però després hi ha el director esportiu per intentar buscar les peces necessàries i que encaixin dins del sistema aquest que ja coneixem de Luis García.
Quina impressió et va donar Garagarza en la seva presentació?
Bé, la veritat és que jo no el coneixia, només he vist el currículum dels 10 anys, si no recordo malament, que ha estat a l'Eibar, amb molt bona feina, però sense buscar tres peus al gat, a l'Eibar no és a l'Espanyol, I amb això no vull dir que no ho pugui fer, i ho pugui fer bé, que és el que tots esperem, Però tindrà feina, evidentment, tindrà feina, molta feina, S'ha d'encertar, sobretot amb els que arriben, S'ha d'encertar, perquè la segona no perdona,
I Luis, què me'n dius de Luis? Et va agradar el final de temporada?
L'estil i la filosofia que vol practicar és molt bona. Potser en aquell moment que el va agafar l'equip no era l'adequada per salvar l'equip, encara que al final va estar a punt amb aquella jugada de València i amb el gol de l'Atlético de Madrid. I que si té temps, i tots ho dèiem, quan va arribar, veient la proposta, que si té temps per treballar, i era ara al principi de pretemporada, amb aquest mes i mig o dos que queden, doncs pot ser bona, però la segona a vegades és complicada, Però jo confio, jo d'entrada confio, no pot ser d'una altra manera.
Sí, senyor. Dani, gràcies, anem parlant durant la temporada, que vagi molt bé, bones vacances.
Igualment, bona tarda.
Quique, alguna cosa més?
Un parell d'incorporacions. L'Espanyol ha fet oficial la incorporació d'Íñigo Arteaga com a preparador de porters de l'estaf tècnic de Luis García, substituint a Jesús Salvador, que va marxar amb Vicente Moreno a l'Almeria. Ha estat a l'Alçat, ha estat al Watford, a l'Olympiacos, al Rubín Kazán. En fi, bon currículum del bo d'Íñigo Arteaga, que serà el preparador de porters juntament amb Tomi Nkono. I ahir al vespre, per mi, molt sorprenent, la designació de Manolo González com a entrenador de l'Espanyol B per les dues properes temporades. Un clàssic del futbol català, bona feina al Badalona, i que doncs està contentíssim d'haver rebut la trucada de Garagarza la setmana passada i que li ha proposat ser entrenador de l'Espanyol B per intentar l'ascens a Primera Federació.
Li desitgem el millor al gran Manolito. Quique, parlem després del ciclisme.
Ok.
Sentir és ràbia, és plorar, és patir, és enfadar-se i allunyar-te perquè et fa mal. Però sentir també és amor, alegria, eufòria, passió, felicitat. Sentir és somiar que es pot, perquè sentir és viure. I jo no vull deixar de sentir. Abona't al Reial Club Deportiu Espanyol. Abonaments al 50% i menors de 10 anys gratis.
Vinga, anem al tennis, que com us vinc explicant, tenim jugant a Carlos Alcaraz en el seu partit de primera ronda des de fa estona contra Xardí. Ángel García, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Muy buenas.
Ha ganado los dos primeros con mucha facilidad. En este tercero estamos un poco más encallados, ¿no?
Sí, esas desconexiones de las que siempre habla su equipo que tiene durante los partidos está durando un poquito más. Y oye, que Xardí también, volviendo a una pista importante de Wimbledon, se está gustando. El francés de 36 años, que está prácticamente retirado, que se ha dado el gusto de jugar Wimbledon y que, nada, Alcaraz le ha arrollado los dos primeros sets en 54 minutos, 6-0 y 6-2. Y sin embargo, en este hasta ha llegado Xardí a romperle el servicio y ponerse 2-4, aunque Alcaraz ya ha puesto el 4 igual. Es ahora el servicio Xardí, ventaja, juego largo. Bueno, a punto de terminar el partido o no, que nunca se sabe en esto del tenis. Y lo que sí está es lloviendo, diluviando concretamente, y solo se están jugando en esta pista número 1 y también en la central, que son las dos que tienen techo.
Perfecto, pues seguimos pendientes. Recuerdo que después Paula Badosa debuta hoy también en Wimbledon contra la norteamericana Riske.
Importante ver cómo está, sobre todo de físico, pero también de tenis, porque tengo muchas ganas de ver a Paula en Wimbledon y a ver si también esta nueva historia con Tsitsipas, que están todo el día ahí dándose mucho amor.
Sí,
y,
sí. A ver si se nota sobre el césped, ¿no? Esplendor en la hierba, ¿eh?
A ver si le viene bien y le da ánimos y le sirve para motivarse aún más. Y bueno, sabes que va a jugar también Bautista y Zapata los partidos que traen de ayer con 2-1 a su favor. Y juegan también Carballés, Davidovich, Bouzas, Parrizas. Vamos, si repetimos el jornadón de ayer, que yo no recuerdo una jornada en Wimbledon, con un 80% de victorias españolas, 4 de 5, yo ya lo firmaba, ¿eh?
Muy bien, pues nos vas contando, Ángel. Gracias, ¿eh?
Abrazo, Joan. Chao.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Luego, el otro punto de interés informativo indudablemente está en Francia. Otra noche de disturbios. Los incidentes, si ustedes están pendientes de las imágenes, han sido especialmente violentos, por ejemplo, en Marsella.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera, en COPE.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ya. ¿Cristal crack?
¡Cristalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Reserva ya y consigue hasta un 18% de descuento en tu viaje. Disfrutarás de Punta Cana, Riviera Maya, Cuba, La Habana y Varadero desde solo 1.090 euros. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés y Holiday, cuanto más viajas, más disfrutas.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Ara bàsquet Esports Cope a 7 minuts per arribar a les 4 de la tarda. Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Que ens portes alguna novetat de mercat o de joventut, no?
Sí, s'està movent molt, òbviament, el mercat d'entrada i sortida de jugadors en el joventut a la penya. De moment tenim sortides. Simon Birgander, Kyle Guy, que saps, va fer un rush, un tram final de temporada espectacular, i ara Henry Ellenson. Hem de dir que és un tall, és una sortida que propicia el joventut de Badalona. Ha estat una temporada, recordo que va arribar aquest jugador interior nord-americà de Wisconsin des de l'Obradoiro i ha signat unes mitjanes a la Lliga Endesa de 10,4 punts i 5 rebots de mitjana per partit en els 29 enfrontaments que ha disputat. La veritat és que sembla que hi haurà una remodelació important, com a mínim, en el joc interior, tot i que per peces també han sortit 3 jugadors, n'han de ser 4, perquè estem a l'espera que el Futbol Club Barcelona pagui la clàusula o negociï la sortida de Joel Parra després d'una gran temporada, aquest moviment de peces importants al joventut, bàsicament perquè recordo que ha estat semifinalista de tot. Semifinalista de Copa, semifinalista de l'Eurocup, semifinalista de la Lliga Endesa. De moment, només sortides i, per cert, Henry Ellenson, que se'n va cap al Japó. És la tercera sortida confirmada del joventut de cara a la propera temporada.
El joventut, que entenc, s'està intentant resistir a perdre Parra, però no serà possible.
Sí, hi ha una part important ja des de fa anys, que és el múscul que dona l'accionista majoritari, que és Grífols, però, òbviament, aquesta injecció econòmica es fa molt de sentit comú. Ja volia renovar el joventut de Badalona a Joel Parra, òbviament per augmentar el seu salari i augmentar també la clàusula. Jo crec que amb el no de Panther i aquest interès ferm del Barcelona per ell, o paga la clàusula al Barça en els propers dies, perquè si no hi haurà una diferència d'aquesta clàusula del milió que si no obligarà a negociar amb el joventut de Badalona, o bé negocia. I aquí podria incloure alguna peça que és Sergi Martínez, que ja hem explicat que és un jugador que el Barça creu que necessita fer una temporada més fora del club per veure què vol ser de gran i si pot tornar o no. Podria incloure per abaratir el preu al Barça jugadors o, si la penya es manté ferma, continuar exigint aquest milió d'euros que ara té de clàusula Joel Parra.
Gràcies, Albert.
Gràcies, Ballori, que vagi bé.
Ciclisme, Quique, Tour de França. Avui la quarta etapa en marxa.
Mira, i arriba la connexió en el millor moment del dia, que és l'únic moment en el que dos corredors doncs tenen la valentia de començar una fuga quan encara falten 86 quilòmetres per arribar al circuit automobilístic de Nogaró, al nord de Toulouse, a la zona d'Armanyac. Han sortit des de Dax, terra de toros, que això que t'agrada a tu i a mi, força. Així que en aquesta etapa 4 veurem si Benoît Cosnefroy i Anthony de Laplace tenen opcions d'evitar a l'esprint final. Ahir a l'esprint va guanyar Philipsen, avui Cavendish buscarà la seva victòria 35, que faria que superés les victòries del Tour de França d'Eddy Merckx. Adam Yates és el líder encara de la cursa després de la primera victòria a Bilbao, així que d'aquí una estona us expliquem a la cadena COPE al final d'aquesta etapa 4 abans de l'arribada demà dels Pirineus.
Gràcies, Quique, que vagi bé.
Bona tarda.
Adéu. I hem de fer també un apunt d'handbol, perquè el Barça ha anunciat avui un altre fitxatge, el Barça d'handbol, Javi Rodríguez, pivot del Logroño. Arnau.
Correcte, Joan, és el segon fitxatge del Barça d'handbol per la nova temporada. El pivot de 20 anys que arriba procedent del Logroño ha firmat amb el club blaugrana fins a l'estiu de 2026. Rodríguez ha estat una peça clau del Logroño, anotant 97 gols en 30 partits a la Lliga Sobal i ajudant l'equip a aconseguir la plaça a la Lliga Europea per la pròxima temporada.
Gràcies, Arnau.
Gil, superstar!
Vamos, Alcaraz. Escolta, saps què és el que més m'agrada de Wimbledon, Ballori?
No.
Que obliguen els tenistes a vestir de blanc.
Ah, sí.
No, escolta, és que a vegades el karma se't pot girar en contra, i si no, que li diguin a Michael Jordan. Michael Jordan i Scottie Pippen no van acabar bé després del mític The Last Dance. Que era una bona relació, doncs es va trencar. Però coses de la vida, resulta que Marcus Jordan, fill de Michael, surt amb Larsa Pippen, ex de Scottie Pippen. mantenen una relació des de 2022. Sí, sí, no posis aquesta cara, Héctor.
Sí, ja, el fill de Jordan
el
surt
fill de
amb una...
Jordan amb la ex, ex de Pippen. Ja, ja. I, a més, són 16 anys de diferència. 32, bueno. Marcus, 32 Marcus, 48 Larsa Pippen. Bueno, total, que un paparazzi va enxampar a l'aeroport de París a Michael Jordan... I esta és la mia. Va anar allà i li va preguntar a Michael: Michael, 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 aproves la relació de Marcus amb l'Arsa? I Jordan va dir: no.
Va quedar clar, no?
Va quedar clar. Va tornar a insistir: no. No tenim constància que el paparazzi hagi pres mal a les darreres hores. Última hora, Ballori, ha arrencat hora. El Betis, eh? Comencen a arrencar els equips de primera, doncs mira, ha arrencat el Betis. La selecció femenina de futbol s'ha enlairat cap a Dinamarca. Atenció al Deportivo de la Coruña, està preparant una segona samarreta de color groc en homenatge a Bebeto i Mauro Silva, i és que celebraran aquesta temporada el 30è aniversari del mític Superdeport. Llàstima que no ho pugui veure el gran Arseni Iglesias, i en defensa ressò d'una cosa que ha passat a les últimes hores, i és que ha tornat al primer plànol Meiva, la marca de roba esportiva.
Mítica marca, eh?
Mítica marca de roba esportiva.
M'he comprat fa poc alguna peça de roba Meiva, eh? Ho haig de dir, eh?
Doncs mira, els seguidors del Sant Andreu, sense anar més lluny, del mític Sant Andreu, la Unió Esportiva Sant Andreu, estan d'enhorabona perquè han signat un acord. Ostres. I Meiva els equiparà la propera temporada.
Segur que seran guapes les equipacions.
Sens dubte.
Deixem el partit entre Alcaraz i Xardí amb 6-0 per Alcaraz, 6-2 per Alcaraz i 6-5 per Alcaraz, que està servint ara per adjudicar-se ja al partit. Marxem actualitzant les enquestes en clau Barça. Quin paper creieu que tindrà Íñigo Martínez? Creieu que secundari al 90%? En clau espanyol, amb la plantilla que hi ha avui, es puja a primera? Creieu que falten coses al 67%? I en clau Girona, on creieu que acabarà Riquelme? A l'Atlètic de Madrid, al City o al Girona? Guanya l'opció Atlètic de Madrid amb el 44% dels vots. Arribem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE. A Esports COPE estem pendents de tot. Que vagi molt bé.